El traspàs de Rodalies, més de 15.000 milions d'euros d'estalvi per a Catalunya i sintonia amb la llei d'amnistia per als encausats del procés. Així es concreta l'acord entre Esquerra Republicana i el PSOE a canvi d'investir Pedro Sánchez com a president.
Avui l'amnistia avança, hem conquerit un nou impossible, avui guanya Catalunya.
Mejores en la convivència de la societat catalana i, per tant, del conjunt de la societat espanyola, que pretenden pasar página, abrir una nueva etapa y que también ratifican una apuesta clara por el diálogo y los acuerdos como la única manera de resolver conflictos.
Desgranarem els acords que s'han tancat avui, tant la condonació del deute del fons de liquiditat com el traspàs de Rodalies. El president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic està satisfet a mitges.
És una infraestructura que porta molts anys de desinversió, des del 90 fins al 2018, i calda molts anys per poder-la recuperar.
Ara el focus d'atenció se situa sobre Junts. Explicarem què els pot estar fent dubtar abans d'afegir-se a l'acord. Els contraris al pacte per l'amnistia, tant alguns sectors del poder judicial com des del Partit Popular, intentaran que els pactes per l'amnistia embarranquin.
Voy a trabajar al máximo para que esto sea una anomalía que dure un tiempo corto.
El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española.
A la franja de Gaza, els atacs de l'exèrcit israelià ja han causat més de 9.000 morts. Els crits desesperats dels familiars de les víctimes, de moment, no aconsegueixen aturar la matança. Metges Sense Fronteres s'afegeix al clam.
Com a metge, com a cirurgià, imploro que donin als ciutadans de Gaza l'alto el foc que necessiten perquè es puguin repartir medicines i perquè puguin tenir assistència sanitària. Com a ésser humà, suplico, atureu els bombardejos i permeteu viure a la gent de Gaza.
Sderot és una ciutat controlada per Israel, però és tan a prop de Gaza que s'ha pràcticament buidat. Els nostres enviats especials a Jerusalem avui hi han estat i han parlat amb un dels pocs ciutadans que hi queda.
La meva família va marxar. Jo vaig escollir quedar-me. He sigut jo. No tinc cap resposta racional del per què.
Catalunya nit.
El Bru té només 8 anys i ahir es va enfilar a dalt de tot d'un castell històric a Vilafranca del Penedès.
I ahir vaig fer el 9 de 9 en folre. Sí, vaig fer 3 aletes, pues molta emoció i que la plaça estava molt eufòrica.
Des d'allà dalt fa por mirar cap avall o què?
No, però tampoc tens que mirar avall, tens que mantenir la concentració i anar mirant els passos que fas.
Escoltarem la cançó recuperada dels Beatles des d'un dels punts més emblemàtics, el pas de vianants d'Abbey Road de Londres. I estarem molt pendents del temporal que ja ha causat problemes importants. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Sembla que una carpeta ja està tancada. Acord total entre el PSOE i Esquerra Republicana que garanteix els vots dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez. L'entesa definitiva ha arribat després d'un matí de negociacions maratonianes per acabar de tancar els serrells pendents. Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit.
Un acord que han rubricat a Barcelona el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el ministre Félix Bolaños.
Sí, i un acord que tots dos han detallat per separat en dues compareixences gairebé simultànies. El pacte entre republicans i socialistes se sosté en tres grans potes. La llei d'amnistia per tots els represaliats del procés independentista. Aquesta carpeta prioritària ja es va tancar dilluns després que Esquerra forcés incloure-hi els perseguits judicialment per les accions del tsunami democràtic. Els traspàs integral de Rodalies i la condonació de part del deute de la Generalitat amb el Fons Estatal de Liquiditat Autonòmica, l'anomenat FLA. Aquestes dues darreres carpetes no s'han desbloquejat fins avui mateix i tenen a veure amb la insistència dels republicans de negociar combinadament el conflicte nacional al costat de la gestió de les polítiques de benestar. El president Pere Aragonès a la tarda resumia el balanç de resultats amb una cita textual: hem conquerit un nou impossible, sentenciat, i ha posat molt en valor que el contingut de l'acord amb el PSOE es refereixi al xoc de legitimitats que va desembocar en l'1 d'octubre.
I, per tant, voldria posar en valor tota la feina feta. També quan es reconeix que l'octubre del 17 va haver-hi un xoc de legitimitats, que l'Estat, que partits de l'Estat reconeguin aquest xoc de legitimitats, és molt important, perquè legitima la posició d'aquells que l'octubre del 2017... ho van donar tot perquè Catalunya pogués decidir.
Aragonès ha afirmat que s'ha acordat una amnistia per tothom del món independentista, no només pels líders i càrrecs públics represaliats, ha assegurat que facilita l'obertura d'una segona fase per la negociació de l'exercici del dret d'autodeterminació i ha insistit que el govern tornarà a portar a la taula de diàleg amb l'Estat el referèndum d'independència.
El PSOE, per tant, que agafa aire, el ministre Félix Bolaños ha reconegut que avui és un dia important perquè comença una nova etapa política. Arnau Maimó.
Bolaños s'ha mostrat molt satisfet del pacte amb els republicans. Des de Barcelona ha dit que permetrà iniciar una legislatura estable a favor del diàleg i el progrés.
Son unos acuerdos que tienen una característica común y es que son mejoras. Mejoras en la convivencia de la sociedad catalana y, por tanto, del conjunto de la sociedad española, que pretenden pasar página, abrir una nueva etapa y que también ratifican una apuesta clara por el diálogo y los acuerdos como la única manera de resolver conflictos.
El negociador de Pedro Sánchez ha agraït als republicans el seu compromís per arribar a un acord que també preveu la reactivació de la taula de diàleg. A més, es crearà una nova taula on els dos partits, Esquerra i PSOE, fiscalitzaran aquest pacte. Sobre la llei d'amnistia, Bolaños està convençut que s'aprovarà, però no n'ha volgut parlar perquè la negociació amb Junts encara està oberta.
I això passa per Brussel·les, on avui hi ha hagut molta expectació, però després de moltes hores de reunió i de moltes especulacions, els protagonistes han decidit tornar-ho a intentar demà. Martí, què encalla la negociació amb Junts?
Doncs l'anomenada narrativa a l'hora de referir-se al referèndum de l'1 d'octubre i la manera com hauria de quedar redactat en el preàmbul de la llei d'amnistia. És el 5% de desacord que el negociador dels comuns, Jaume Asens, ha insistit al matí de Catalunya Ràdio que encara es manté. Tot i això, el ministre Félix Bolaños es mostra optimista.
S'està buscant una fórmula que pugui ser de consens, però de moment no s'ha trobat i, per tant, no ens hem mogut d'aquest 5%.
Tan pronto como se logre el acuerdo, que esperemos que sea pronto, bien pronto, haremos una comparecencia como esta para explicar todos los detalles.
Aquest dijous ha estat, com dèiem, un dia de negociacions intenses entre Junts i el PSOE. Junts ha reunit la seva permanent a Brussel·les al costat de Carles Puigdemont amb l'expectativa que es pogués tancar l'acord. No s'ha trobat el paràgraf de consens que encara el separa i les negociacions continuaran demà amb voluntat d'entendre's. Però amb l'advertiment que acaba de llançar per xarxes l'expresident Puigdemont, on diu textualment: sempre hem dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes les precaucions són poques i no canviarem la prudència ni les precaucions que hem mantingut fins ara per més presses que alguns tinguin. Sí, com sigui, fonts de la negociació confirmen en aquesta casa, Catalunya Ràdio, que una part dels dirigents de Junts s'ha quedat a la capital belga, mentre que uns altres tornen a Barcelona. Una demostració, segons aquestes fonts, que es negocia des de tot arreu i des de tots els fronts.
La llei d'amnistia, per tant, que es fa esperar, el PSOE la vol registrar al Congrés tan bon punt tingui l'acord amb Junts per començar-la a tramitar i que s'aprovi el més aviat possible, però no serà un camí fàcil. Avui el PP ha anunciat una nova maniobra per retardar-ne l'aprovació i els jutges conservadors també prometen batalla. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
El PP, Paula, controla el Senat i reformarà el reglament per impedir que l'amnistia s'aprovi per la via urgent. Què pretenen fer?
El que fa el PP és forçar la màquina tot el que pot. No podran impedir l'amnistia, però sí que poden retardar-ne l'aprovació i per això aprofiten la majoria que tenen al Senat. El que faran serà fer canvis al reglament d'aquesta Càmera per allargar de 20 dies a 2 mesos el temps que poden congelar la llei abans que s'aprovi definitivament. Per tant, és això, allargar de 20 dies a 2 mesos el termini. És una maniobra més dels populars i avui el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, de bracet amb l'expresident José María Aznar, ha acusat Sánchez de portar l'Estat a una crisi constitucional sense precedents.
Voy a trabajar al máximo para que esto sea una anomalía que dure un tiempo corto. La mentira no le puede ganar a la verdad.
El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española.
I una crítica més aquesta tarda, també la dels presidents autonòmics del PP, que han sortit en tromba després del pacte entre el PSOE i Esquerra. Diuen que perdonar una part del deute a Catalunya és desigualtat i que suposa un tracte de favor cap als catalans, tot i que el ministre Bolaños ha avançat que totes les comunitats podran renegociar la seva situació amb el mateix mecanisme que s'ha pactat amb Esquerra.
Doncs això diu el PP i la dreta judicial li segueix l'estela.
Sí, l'Associació Conservadora de Jutges diu que l'amnistia és el principi de la fi de la democràcia i els magistrats conservadors del Poder Judicial han forçat un ple extraordinari per dilluns del màxim òrgan de govern dels jutges per rebutjar l'amnistia. Serà, però, una declaració d'intencions perquè la pràctica no tindrà efectes, però sí que busca incrementar la crítica cap a l'amnistia i fer-ho des dels estaments judicials, tot i que la maniobra la lideren els jutges que va designar el Partit Popular i que fa anys que ocupen la cadira del Poder Judicial, tot i tenir el mandat caducat.
Les 10 i 11 en directe des de Madrid. Moltes gràcies, Paula.
Adéu, bona nit.
I segurament la gran notícia del dia, l'acord entre Esquerra i el PSOE pel traspàs integral del servei de Rodalies, que ha estat una de les claus per desbloquejar les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. S'hi dedica tot un annex en el qual s'especifiquen els detalls de com seran les noves Rodalies. Repassem-ho ara amb Carme Montero. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hem destacat 6 idees clau d'aquesta qüestió. La primera, qui gestionarà el servei?
Doncs mira, deixarà de fer-ho Renfe i serà una nova empresa participada per la Generalitat i l'Estat, que estaran representants de forma paritària al Consell d'Administració, que es dirà Rodalies de Catalunya. El govern català en proposarà el president, que tindrà vot de qualitat. Tot i això, les decisions sobre les qüestions estratègiques necessitaran una majoria qualificada.
Tot això quan ha de passar?
Doncs abans del final d'aquesta legislatura. El que es farà immediatament, el primer semestre de l'any que ve, serà crear un organisme de seguiment de l'execució del pla de Rodalies. Per tant, la Generalitat passa a participar de les decisions sobre com s'ha d'invertir i actuar en la xarxa ferroviària de proximitat. Igualment, es crearà una altra comissió per establir les condicions normatives i econòmiques per fer possible aquest traspàs i establir les infraestructures afectades.
Tercera pregunta, quins recursos materials inclou el traspàs?
Això està per definir, però no se n'exclou cap. Això vol dir que es traspassaran vies, catenàries, trens i estacions. Les vies i catenàries, que fins ara gestiona Adif, les passarà a gestionar Ifercat, que depèn del Departament de Territori. Inicialment es traspassaran les línies R1, R2 Sud i R3, però l'acord preveu que s'estudiï la possibilitat de traspassar qualsevol tram de la xarxa.
Es traspassarà també els recursos humans? Els treballadors de Renfe, per exemple, passaran a la nova empresa?
L'acord recull, literalment, que la nova empresa tindrà un conveni de col·laboració amb Renfe que asseguri la mobilitat laboral i el manteniment de drets adquirits. Però això no ho veuen clar, per exemple, els maquinistes. El secretari general del sindicat CEMAF, Diego Martín, ha explicat que temen que l'acord els suposi una retallada de les condicions laborals.
Si hay una agresión a los derechos laborales de los trabajadores, los trabajadores tendrán que movilizarse para primero para saber si es cierto este acuerdo y después para tomar las medidas necesarias para que no afecte o no agrave la situación de esos derechos.
Per la seva banda, Comissions Obreres i la UGT demanen que es convoqui la taula sobre Rodalies dins del marc del diàleg social. Eviten valorar l'acord, però asseguren que està carregat d'interrogants i adverteixen que ha de garantir els drets dels treballadors de Renfe.
Es parla d'un traspàs integral, per què?
Perquè inclou recursos humans i tècnics, però també els econòmics. Una part destacada del pacte és que es traspassaran els recursos necessaris per fer front al deute de la Generalitat amb Renfe, però també que l'Estat es farà càrrec de l'augment del cànon ferroviari que cobra DIF. S'estableix que es traspassaran els recursos necessaris a través dels pressupostos de l'Estat fins que no s'inclogui en un nou model de finançament.
En qualsevol cas, estem davant d'una reivindicació històrica.
Sí, ja recordaràs que l'any 2007 el llavors president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va obrir la porta per primer cop al traspàs.
Quiero decir que la Generalitat de Catalunya, los catalanes, van a tener cercanías. Quiero que lo tengan en las mejores condiciones posibles.
I finalment, l'any 2010, es va arribar a l'acord que el govern català assumia la gestió del servei, és a dir, els horaris i les tarifes, a banda de la potestat per triar operador. També es va pactar que l'Estat havia de donar a Catalunya els recursos econòmics per pagar a l'operador per tal de sufragar el cost del servei que no cobreix la venda de bitllets. Uns diners que s'estimaven en uns 300 milions d'euros anuals, però que no van arribar mai.
Gràcies, Carme. Són un quart d'onze. I encara ens falta escoltar la veu dels usuaris que el que volen és viatjar amb comoditat, arribar a l'hora, com que no els podem entrevistar a tots, perquè serien milers i milers, ho farem amb el representant, és el president, de fet, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que és l'Adrià Ramírez. Bona nit.
Bona nit.
Adrià, com valoreu aquest anunci avui de traspàs integral de Rodalies?
Doncs a veure, amb la informació que tenim fins ara, diríem, hem tingut dues reaccions, no? El matí quan s'ha anunciat, dèiem que sempre hem cregut que com més a prop del territori sigui la gestió, més és fàcil que l'administració tingui interès polític en invertir-hi i en cuidar-la. Per tant, des de l'Estat, la inversió en rodalies dels diferents nuclis de l'Estat es pot veure lluny, i en canvi des de la Generalitat doncs, és un dels problemes principals dels ciutadans els que hi governa. Per tant, això hauria de ser una bona notícia en aquest sentit estructural. Falta, evidentment, doncs, que els gestors que tenen s'ho creguin, i és una infraestructura que porta molts anys de desinversió, des del 90 fins al 2018, i cal usar molts anys per poder-la recuperar. Mm-hmm. Dit això, amb l'anunci d'aquesta tarda, amb la lletra ja una mica més la lletra petita,
sí.
Hi ha alguns elements que ens preocupen una miqueta a nivell de que nosaltres creiem que aquest traspàs havia de servir per clarificar competències i per deixar molt clar que era competència d'aquí. I, per exemple, tot el traspàs d'infraestructura, que no queda clar encara quines infraestructures es traspassaran i com superarà el fet que algunes infraestructures, algunes vies siguin de l'Estat i algunes de la Generalitat, doncs un dels temes que bueno, són dels reptes a plantejar.
Hi haurà aquesta nova empresa que es dirà Rodalies Catalunya, però amb participació tant de l'Estat com de la Generalitat. Què és el que us fa patir? Que seguim més o menys com fins ara? O...
Bé, hi ha dos temes grans. El sistema de rodalies es pot subdividir en molts elements, però un és les vies i l'altre són els trens i els maquinistes. No? Un és la infraestructura i l'altre és el servei que s'hi opera. I ens pensàvem que aquest traspàs serviria potser una mica més per aclarir que un dels dos, o tots dos, o cap dels dos passaven, i en canvi ens trobem que tots dos passen a mitges. Llavors, els trens i els maquinistes, el que és el servei, tindran una empresa mixta, per tant, si hi ha bona avinença, bé, però en casos de conflicte, tot i que té majoria de la Generalitat, hi ha acords que demanaran una majoria qualificada i, per tant, ens preocupa que en situacions on políticament hi hagi desacord pugui haver situacions de bloqueig i que ningú se'l senti del tot seu, diguem. I a nivell de vies, doncs, també, si en comptes de fer una consorci que ho interoperés, que potser és on podria arribar a tenir sentit, es partiran, diguem, es donaran unes quantes vies cap a la Generalitat. Llavors, també com superarà això? Com el dia a dia es farà? Per si això ha de tenir diferents normatives de seguretat, diferents controladors, diferents centres de gestió, i un tren ha d'anar d'una a l'altra, doncs com es farà tot això, no? I són els temes que s'han d'anar clarificant.
Hi ha força consens en que Rodalies no funciona prou bé. Vosaltres heu analitzat per on falla? És a dir, quina és la clau del problema que no vagi bé Rodalies a dia d'avui?
Creiem, des d'on sabem com a usuaris, que és un cúmul de moltíssimes coses diferents. Com deia, hi ha hagut una desinversió, un desinterès per part de l'Estat, que va des del 1990, més o menys, fins al 2018. Durant aquests 28 anys no s'inverteix i, per tant, 28 anys de falta d'inversió et deixen una infraestructura en molt mal estat. Vale? En segon lloc, hi ha una situació de governança complexa. Vale? Actualment el titular del servei és la Generalitat, però el finançament el segueix mantenint l'Estat i l'opera una empresa de l'Estat. Llavors hi ha hagut una desconfiança entre els diferents actors que no ha ajudat gens.
Avui l'acord s'ha explicat com la culminació del traspàs de Rodalies que va començar el 2009-2010 i Oriol Junqueras ha dit que hi ha una garantia d'inversió necessària per donar un bon servei als ciutadans. Quan creus que seria raonable veure que tot funciona com vosaltres desitjaríeu? Perquè entenc que no serà una cosa ràpida.
No, malauradament, segurament estem parlant d'un projecte de 10 anys, si no 12-15.
Ja has dit que la millora depèn de molts factors i de molts factors alhora. Si ara hi ha més inversió, on creus que hauria d'anar? És a dir, a més seguretat, perquè aquestes incidències que hi ha quan es roba material de la catenària, per dir alguna cosa que no passi, nous trens, més freqüència, on haurien d'anar els diners? Com s'hauria d'invertir a Rodalies?
Doncs potser l'element més clau és més capacitat. Desdoblar les vies úniques, ara s'està parlant de l'R3, s'hauria d'anar també cap a l'R1, també permetre doncs, tota una sèrie de petites actuacions que hi ha al voltant de Barcelona, de Montcada, de l'Hospitalet, perquè et permeti doncs, operar els trens molt millor, tenir trens ben protegits, tenir els punts més crítics on hi poden haver-hi invasions de via doncs, que estiguin també ben protegits i ben tancats.
El president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic és l'Adrià Ramírez, que ara mateix on t'hem enxampat?
A l'autobús.
Ah, veus? O sigui, això és predicar amb l'exemple. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Deu minuts i seran 11:15 de la nit. L'acord d'investidura entre Esquerra Republicana i el PSOE significarà també la reducció del deute de la Generalitat. En concret, l'Estat perdonarà prop de 15.000 milions d'euros. Això és un 20% dels diners que Catalunya deu a l'administració de l'Estat en aquests moments a través dels préstecs del FLA, que és el Fons de Liquiditat Autonòmica. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Abans d'entrar en matèria, recordem el principal. Què és el FLA?
Sí, perquè fa temps que no en parlàvem. El FLA és el mecanisme que va establir fa més de 10 anys, el 2012, el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, del govern del PP. Estàvem en plena crisi financera i els mercats internacionals tancaven la porta a la Generalitat a l'hora de finançar-se a nivell internacional. Llavors, el govern central va crear aquest fons per prestar diners a les comunitats endeutades, entre elles Catalunya, a un interès més beneficiós que el dels mercats internacionals. Abans de la crisi, del 2008, l'endeutament de Catalunya arribava a uns 20.000 milions d'euros. Pensem que ara és d'uns 86.000 milions, per tant, és 4 vegades més. Llavors, l'endeutament era un 10% del PIB, ara és el 33%. D'aquests diners, en total, 71.000 milions en concret són deute de la Generalitat a través d'aquest FLA, d'aquest Fons de Liquiditat Autonòmica.
I l'anunci d'avui és que d'aquesta quantitat se'n perdona el 20%. Per quin mecanisme?
Doncs mira, el govern espanyol, o l'Estat en aquest cas, assumirà directament, les arques de l'Estat assumiran aquest deute. Són uns 14.600 milions d'euros aproximadament que restaran del total del deute i permetran doncs, estalviar en interessos de la Generalitat uns 1.300 milions d'euros que es destinaran a altres usos, clar.
Per tant, més de 15.000 milions en total. Les altres comunitats autònomes també podran beneficiar-se del perdó parcial del deute?
Sí, sí, a més ho ha dit s'ha encarregat de remarcar-ho el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños. A més, ho recull també l'acord signat entre el PSOE i Esquerra. Es farà a través d'una reforma legal que, evidentment, encara s'ha de fer. En qualsevol cas, el sanejament de les finances de la Generalitat i d'altres comunitats permetrà a aquests governs acudir, ara sí, ja als mercats internacionals, que abans els hi tancaven la porta, però ara, com que tindran els diners més sanejats, doncs podran fer-ho. Pensem que la Generalitat Valenciana, que és el segon govern més endeutat de tot l'Estat a nivell autonòmic, deu a l'Estat 46.000 milions d'euros. Uns 57.000 milions són el total, però d'aquests 46.000 els deu a l'Estat. És un 43% del PIB, més proporcionalment està més endeutada la Generalitat Valenciana que la Generalitat de Catalunya.
Déu-n'hi-do, va, l'última que et faig, l'acord polític del PSOE i Esquerra, es parla de canviar el sistema de finançament autonòmic o d'un finançament propi per Catalunya, com es reclama de vegades?
No ben bé. Es parla de crear una comissió bilateral per estudiar un finançament adequat que garanteixi la suficiència dels serveis públics a Catalunya, però sí que es parla d'una gestió singular, per exemple, del finançament català amb aspectes lligats com als Mossos d'Esquadra. A l'acord es parla d'ampliar, per exemple, la plantilla de la policia catalana en 22.000 agents, fins a arribar als 22.000 agents. També de transferir 150 milions d'euros a la Generalitat per a investigació científica, competència pròpia, o també dotar de 2 milions d'euros al traspàs que encara s'ha de fer de les beques i els ajuts pels estudis.
Moltes gràcies, Ignasi. Sapigueu que demà, a partir d'un quart de 10, el matí de Catalunya Ràdio, del nostre company Ricard Ostrell, entrevistarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per traslladar-li les preguntes que ha generat aquest anunci de l'acord per la investidura de Pedro Sánchez.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
10 persones ferides per la caiguda d'arbres, llums de Nadal a terra i retards i cancel·lacions a l'aeroport. Aquestes són les principals conseqüències del pas de la borrasca Kiran per Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 400 trucades i la previsió és que el vent encara continuï. Marta Cristià.
Així és, com a mínim fins diumenge, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat a Catalunya Informació que l'alerta per pluja i pel mal estat del mar s'han rebaixat, però que, en canvi, el vent ha de continuar.
Els mapes del que no són estan generalitzats amb la seva intensitat. Seguim amb aquesta vigilància perquè aquestes ratxes que poden ser elevades poden continuar i sobretot també de cara al cap de setmana, doncs aquesta vigilància també perquè pot ser també en la zona dels Pirineus i per activitats de l'exterior, per activitats de muntanya, doncs també tinguem aquesta vigilància.
L'incident més greu ha passat al barri de la Sagrera, on un arbre ha caigut al pati d'una escola.
9 persones, 2 adults i 7 nens, han hagut de ser ateses pel servei d'emergències i 6 d'aquestes se les han hagut de traslladar a l'hospital. Marta Villanueva, regidora del districte de Sant Andreu de Barcelona, assegura que demà al matí revisaran la resta d'arbres de l'escola abans d'obrir portes.
Sembla ser que l'arbre ha caigut per una ràfaga forta de vent. Es farà abans de l'entrada a l'escola una revisió de tot l'arbrat del perímetre de l'escola i estarem molt a sobre de la situació.
També ha caigut un arbre a l'Avinguda Gaudí i ha deixat un altre menor ferit, menys greu, que també ha hagut de ser traslladat a l'hospital. L'Ajuntament assegura que han caigut una vintena d'arbres i que demà mantindrà els parcs tancats. A la Gran Via, l'enllumenat de Nadal ha caigut com a conseqüència de les fortes ratxes de vent i el trànsit s'ha hagut de tallar. A més, el temporal de mar ha esborrat algunes platges del litoral, especialment a Barcelona.
I és bona part d'Europa que està sota els efectes d'aquesta borrasca Kiran.
Sí, a Madrid, per exemple, la caiguda d'un arbre ha provocat la mort d'una noia. El mateix ha passat a Bèlgica o als Països Baixos. Els efectes més evidents del temporal s'han deixat notar als aeroports. A tot Espanya s'han cancel·lat una vuitantena de vols, 4 dels quals al Prat.
Estem que un dels aspectes del clima que ja crea molts problemes de salut en causa i encara més. Les onades de calor responsables de 500.000 morts anuals a tot el món podrien provocar-ne 30 vegades més els propers anys. És l'alerta que han llançat aquest dijous l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. Cèlia Forment.
Calculen que a partir del 2030 al món hi haurà cada any un mínim d'uns 500 desastres provocats per fenòmens meteorològics extrems com huracans, sequeres, inundacions i onades de calor. Mireia Neira, directora del Departament del Canvi Climàtic de l'OMS.
Necessitem augmentar dràsticament els recursos que hi dediquem perquè hem de preparar els nostres sistemes de salut perquè puguin fer front a les conseqüències, que puguin ser resilients al canvi climàtic que viurem al segle XXI, però també hem de garantir que no es continua invertint en el que ens està matant, que són els combustibles fòssils.
Els efectes del canvi climàtic en la salut van més enllà dels que provoquen les altes temperatures. Les sequeres, sumades a les onades de calor, ja estan provocant que 98 milions de persones no tinguin condicions per alimentar-se correctament, una problemàtica recent que es coneix com a inseguretat alimentària.
Gràcies, Cèlia. Abans d'arribar a 11:15 de la nit, sortim a l'exterior. L'exèrcit israelià assegura que ha encerclat completament la ciutat de Gaza de més de 500.000 d'habitants i una de les més densament poblades del món. Una ciutat que Israel ha qualificat de centre de l'organització terrorista Hamas. Al sud, al pas de Rafah, entre Gaza i Egipte, avui hi han pogut sortir un centenar més d'estrangers, entre els quals un treballador espanyol de l'ONU. L'ofensiva sobre la franja no s'atura i els bombardejos ja han provocat més de 9.000 morts, segons dades oficials. Des de Jerusalem, enviats especials, Sergi Roca, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bona nit.
Hola, bona nit.
Sergi, tant l'ONU com la Mitja Lluna Roja asseguren que alguns d'aquests atacs han impactat en els seus hospitals i escoles.
Sí, i també edificis residencials, però avui és especialment significatiu això que dius, l'atac a una escola de les que l'ONU fa anys que té a la franja. Han confirmat almenys 20 morts. I la proximitat dels combats ja per terra han provocat també danys a l'hospital d'Al-Quds. Al camp de Jabalia es continuen recuperant cadàvers sota les runes.
Hem recuperat restes humanes, incloent màrtirs, nens i dones. Per ser sincers, és un desastre que s'estén a tot el món. Si els països d'arreu del món tinguessin fins i tot una mica de vergonya, no ens haurien permès acabar en aquesta situació.
Avui el cap de l'exèrcit israelià ha insinuat que en un moment o altre es permetria l'entrada de combustible tan necessari, però Benjamin Netanyahu ja ho ha negat.
No hem pres cap decisió sobre el subministrament de combustible. Ni jo ni el meu gabinet de guerra hem concedit cap autorització sobre aquesta qüestió. Estem col·laborant en l'ajuda humanitària necessària. Això vol dir menjar, medicaments, aigua... Tot això continua. Sobre el combustible no hi ha hagut cap decisió.
En canvi, conviden a que arribin vaixells estrangers que puguin servir d'hospitals pels ferits palestins. Ja en són uns 20.000, es calcula. I vistos els bombardejos constants de ben a prop, la xifra es va multiplicant minut a minut.
Avui ho heu comprovat, que hi ha bombardejos, perquè heu estat a Esderot, que és el límit de la franja, visualment hi teníeu contacte. A més, sí, de veure aquests bombardejos, també heu visitat la ciutat. Què us hi heu trobat?
Doncs poquíssima gent, la veritat, costa trobar-hi algú. El 7 d'octubre a Esderot hi vivien 30.000 persones, però els atacants de Hamas en van matar 45, i ara amb prou feines hi queden un 10% de la població. Els carrers, les escoles, els parcs estan buits, i això fa que els bombardejos israelians ressonin encara més. En Yuval carregava el cotxe d'aliments que ha comprat a l'únic supermercat obert.
La meva família va marxar. Jo vaig escollir quedar-me. He sigut jo. No tinc cap resposta racional del perquè.
L'hem acompanyat a casa de la seva mare, on es passa quasi les 24 hores al Mamat, l'habitació de seguretat.
Not bullets.
Les bales no atura les bales. Per això, quan van irrompre a les cases, si no podien obrir la porta perquè la gent estava aguantant el mànec, ells començaven a disparar. I això no està blindat.
La porta no està blindada, per això ens ha ensenyat una peça de fusta adient per barrar aquesta porta i no acostar-t'hi massa i evitar les possibles bales. A fora, en Yuval ha trobat en Haïn.
Good.
Esderot tot bé, diu. Ell només està de pas per recollir una cadira de rodes elèctrica, però si fos per ell s'hi quedaria a viure.
La meva família se'n va endur a la força, jo no volia marxar. Els soldats van venir i em van fer marxar de casa perquè la família els ho va demanar.
Després criticava que aquí la cúpula de ferro no funcionés amb els coets i assenyalava el cel i ens feia broma dient que ens queia, atenció, un coet que s'am de Hamas.
Tira de matar.
I encara tenen ganes de broma i tot. Déu-n'hi-do.
Doncs sí. I se n'han de tenir ganes, realment.
Molt bé, Sergi. Doncs moltes gràcies per aquesta connexió i seguim demà. Gràcies a tu i al Josep Forns, al control tècnic.
Adéu-siau, fins demà.
I per si la situació no fos prou crítica, la falta d'assistència sanitària a Gaza s'agreuja amb la marxa de les organitzacions humanitàries internacionals. És el cas de Metges Sense Fronteres, que ha evacuat el seu personal estranger. Vicent Mifsud.
Són 22 membres de l'equip mèdic i logístic que han sortit en el primer contingent d'evacuats de Gaza pel pas fronterer amb Egipte, i queden uns 300 membres de personal palestí que estan atrapats, com la resta de la població, pel setge israelià. Molts s'han convertit també en desplaçats interns, com aquesta treballadora humanitària.
Estem vivint un malson amb els ulls oberts. No tenim cobertes les necessitats humanes bàsiques. Més d'un milió de persones han estat desplaçades, inclosos la meva família i jo. Ens hem traslladat des del nord al que anomenen la zona segura, la vall del sud de Gaza. Però cap lloc és segur.
El president de Metges Sense Fronteres, Christos Christou, ha demanat un alto el foc que permeti portar assistència mèdica a la població.
Com a president d'una organització mèdica humanitària, demano que s'apliqui de forma urgent un alto el foc que permeti l'entrada de l'ajuda humanitària a Gaza. Com a metge, com a cirurgià, imploro que donin als ciutadans de Gaza l'alto el foc que necessiten perquè es puguin repartir medicines i perquè puguin tenir assistència sanitària. Com a ésser humà, suplico, atureu els bombardejos i permeteu viure a la gent de Gaza.
L'Organització Mundial de la Salut ha reclamat que es restableixi el subministrament d'aigua i electricitat a la franja i que es garanteixi també les condicions per poder atendre els civils.
Fem ara una petita pausa i quan tornem passem per Londres per escoltar la cançó rescatada dels Beatles.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts.
descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Set amics es reuneixen a la que hauria de ser una festa de celebració, de party. A poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges. De Party, amb Caral Casasalles, Jordi Díaz, Pial Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Balbel.
De Party, una comèdia de tràgiques proporcions. Últimes setmanes al Teatre Poliorama.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur, sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. I vas dir que prometies. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio, avis i nets que us uneix la tecnologia. Benvinguts, els que sempre hi heu estat. Benvinguts. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Tres de cada 10 adolescents de les comarques de Barcelona admeten que han vist pornografia abans dels 12 anys. Són els resultats d'una enquesta de la Diputació de Barcelona en què han participat més de 30.000 estudiants de 90 centres escolars. Cèlia Forment.
Si ens fixem en el gènere, el 70% dels nois enquestats han consumit pornografia abans dels 12 anys, i en el cas de les noies, el 40%. Lluís Camproví, tècnic de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, alerta de les conseqüències que això pot tenir en el seu futur.
Com que són els primers inputs en aquelles edats primerenques que els entren sobre sexualitat, sobre aquelles bases, sobre aquelles imatges, sobre aquells estímuls, són sobre els que construiran part de la seva sexualitat, i els altres elements formatius i d'aprenentatge sobre sexualitat tindran més dificultat de permear en l'adolescent.
4 de cada 10 adolescents accedeixen a la pornografia a través de les amistats i ho fan sobretot per satisfer un desig sexual i per curiositat.
I la Fiscalia demana 11 anys de presó per a cadascun dels tres directius de l'empresa Icoxe processats per l'explosió a la planta del complex petroquímic de Tarragona el 2020. Tarragona, Ricard Boigas.
El Ministeri Fiscal fa la mateixa petició de pena de presó pels tres màxims responsables de l'empresa durant l'explosió, José Luis Morlanes, Juan Manuel Rodríguez i Gerard Adrió. Demana 6 anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent, 3 anys per un delicte de funcionament habitual de l'empresa en condicions inadequades de seguretat i 2 anys més per un delicte contra els drets dels treballadors. També sol·licita a l'empresa una multa de 900.000 euros per estralls i condicions inadequades de seguretat. L'incident va causar 3 víctimes mortals.
L'aclamada companyia internacional Complicité torna als escenaris catalans amb el muntatge Drive Your Plow Over the Bones of Death, és dins del Temporada Alta de Girona, que ofereix avui el primer dia de tres funcions programades. Girona, Marta Vives, bona nit.
Bona nit. Feia 6 anys que la Complicité, la prestigiosa companyia de teatre britànica, no actuava a Catalunya. Ara ha tornat amb tots els elements per excel·lir. Un text de la Premi Nobel de Literatura, la polonesa Olga Tokarczuk, un poema de William Blake, un thriller sobre l'existència humana i un manifest ecològic. I una narradora tan inquietant com meravellosa que es dirigeix al públic per explicar aquesta història d'una petita població de muntanya on els membres d'un club de caça moren per causes misterioses. Condueix la terra arada sobre els ossos dels morts. És el títol impossible d'aquesta faula a mig camí entre un poema i un conte de por. Veure actuar Complicité és com gaudir d'un menú degustació a un restaurant amb totes les estrelles Michelin. La dicció, la posada en escena, la gestualitat i la bellesa plàstica. 2 hores 50 minuts. Ara estem encarant la recta final del muntatge. En anglès, subtitulat en català. Una experiència imprescindible pels amants del teatre majúscules. El Teatre de Girona en 3 úniques funcions i una experiència inoblidable, servida per aquesta finestra oberta al món escènic que és el Temporada Alta.
Així sona Now and Then, una cançó inèdita dels Beatles que John Lennon va escriure i va gravar en una maqueta a finals dels anys 70 i que ara s'ha pogut recuperar gràcies a la intel·ligència artificial. Londres, Colla Ballester, bona nit.
Hola Manel, bona nit. Escoltar la veu de John Lennon gairebé 50 anys després o la guitarra de George Harrison a la porta dels mítics estudis d'Abbey Road, els fans han fet sonar la nova cançó i els hi ha agradat perquè sona com ells, com quan els Beatles realment eren 4. Matthew, fan dels Beatles, és veïda Chelsea.
És molt emocionant escoltar Now and Then, escoltar John pensant en la gent del passat, en la meva gent del passat també.
Amb intel·ligència artificial s'ha recuperat la veu d'una cinta de casset que era inservible per Ringo i Paul. Ha estat una qüestió vital, com recuperar i tancar amablement tot allò que van ser. Yoko Ono els hi va donar a ells una cinta amb l'etiqueta És pel Paul i Ringo Starr va rebre una trucada.
El Paul em va trucar dient-me que volia treballar en Now and Then. Ell va posar el baix i jo la bateria. Put the
drums on. John Lennon va escriure la lletra després de la separació dels Beatles al 1970. Ara el llançament coincideix també amb l'estrena d'un documental amb imatges inèdites i el vídeo que es publica íntegrament aquest divendres.
Doncs partint de Now and Then, en David Guzmán vol aprofitar per reivindicar les obres sense final.
La meva educació musical, com la de milions d'individus al món, no s'explica sense els Beatles. Créixer amb els Beatles volia dir aprendre a estimar les seves cançons, de principi a final, és a dir, de l'aparent senzillesa del Please Please Me a l'arquitectura instrumental d'un Abbey Road. No tinc records, era massa petit, de quan van matar el Lennon, però sí del dijous de novembre en què va morir Harrison. Fa 22 anys que només queden 2 Beatles. I recordo, amb una emoció pròpia de la nit de Reis, quan es va anunciar allà l'any 94, que Yoko Ono havia trobat una casseta amb gravacions de John Lennon. En aquell moment els altres 3 van arranjar les cançons i d'allà van sortir 2 peces minimalistes com Free as a Bird i Real Love. Això sí, amb la veu d'un Lennon que sembla que canti des de sota d'una dutxa al més enllà. Ara, en canvi, la tecnologia ha millorat i la veu de Now and Then ens arriba diàfana i celestial. Però, amb tot l'amor pels Beatles, amb tot l'agraïment pels 4 sonats que van marcar la meva adolescència, no puc evitar que em floti al cap una pregunta. I si Now and Then s'hagués quedat com estava, amb la veu de Lennon tocant el seu piano allà al famós pis a l'edifici de Cota? És a dir, i si fóssim capaços de restituir el valor intrínsec de les obres inacabades? Els Esclaus de Miquel Àngel, la 10a Sinfonia de Mahler o el No Final del Turandot de Puccini són d'una bellesa extraordinàries, malgrat la seva condició d'obra incompleta. Amb la veu de Lennon, per tant, des del casset em passa com la Sagrada Família. Trobo que potser no calia tunejar-la tant.
Va, atenció, pregunta. Si us digués quin és el vostre dia preferit de la setmana, què em diríeu? Jo no ho sé. Bueno, tinc algun de preferit, eh? Però sé quin argument tindria per defensar la candidatura del dijous. I és que ve l'Àlex Gorina al programa. Bona nit, Àlex.
Bona nit, Manel. Això hauríem de dir-li la nit de 2 caçadors o... de dos llops o... Mira, la nit del caçador, per cert.
Beware of false prophets.
Sí que comences fort.
Which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves.
Gran pel·lícula.
Eh? Recordes que vam parlar un dia d'aquesta pel·lícula?
Que la que
la pel·lícula de la meva vida.
Sí.
Llavors, l'única pena que em fa aquesta pel·lícula és que el llop quedi identificat amb la figura del dolent, el Robert Mitchum, que es vol menjar vius els dos nens i els assetja d'aquella manera quan se li escapen.
Pobres llops, però, sí. Tenen aquest mal, aquesta mala imatge.
Fins i tot el Robert Mitchum fa udola d'una manera esgarrifosa aquell moment. Sí. Bé, el tema és, com tu saps, la notícia que ha sortit aquests dies, no?
Sí,
que...
perquè ja sabeu que en aquesta secció el que fem és partim d'una notícia d'actualitat i la portem al cinema, a veure com el cinema l'ha tocada ja. Quina és la notícia d'aquesta vegada?
Se sabia que hi havia alguns llops perduts per Catalunya, però ara ja estan a tocar a Barcelona. I doncs ja crida més l'atenció, perquè, en fi...
A Santa Coloma de Gramenet, no?
Sí. O sigui, solitaris, no han fet res dolent, però immediatament s'ha creat una mena de pànic, allò... Ai, llop, el llop, que ve el llop, que ve el llop, aquella cosa clàssica, no? No patim tant. A vegades, els llops també són els millors amics dels homes.
Hay un lobo que parece disfrutar merodeando por aquí. Sin embargo, no parece tener malas intenciones. Y aparte de Cisco, ha sido mi única compañía. Ha aparecido por aquí las dos últimas tardes. Tiene las patas blancas como la nieve. Si vuelve a visitarme mañana, le llamaré Calcetines.
Els mitjons, Calcetines, quin record.
Quin record, aquesta música del John Barry, aquest ballant amb llops del Kevin Costner, aquell Two Socks... el White Sox, el llop aquell, perquè en realitat el gos és solitari i una mica egoista, i en canvi el llop és gregari i va amb una llopada, que s'ha de dir, i per tant creu en la societat i en ajudar-nos els uns als altres i es busquen la vida com poden, perquè al cap i la fi sí que és veritat que els llops maten i mengen, exactament com els humans o com qualsevol animal del planeta.
Per sobreviure.
I qui ens converteix a nosaltres en els que hem de dictaminar a la natura qui té preeminença o no té preeminença? Em fa gràcia que això lligui amb allò que dèiem de la Ricarda l'altre dia i de l'aeroport, no?
I amb la mítica frase de l'home és un llop per l'home.
Voilà, se sa, exactament, no? M'encanta la generositat dels animals. En certa manera són sovint pares adoptius d'homes, i aquesta és una recomanació que us faig. Mira el llibre de la selva d'una altra manera.
Mowgli és miembro de mi manada, Shere Khan.
¿Mowgli? Hasta le han puesto nombre. ¿Desde cuándo aceptamos seres humanos en la selva?
Solo es un cachorro.
¿No te recuerda mi rostro lo que es capaz de hacer un humano adulto?
Per a totes les edats, eh?
La por que provoquem. Doncs bé, no pot semblar Tarzan, però Tarzan era amb micos, i de fet el Burroughs va fer una mena de plagi del que Rudyard Kipling va crear amb el llibre de la selva i amb el personatge de Mowgli, que és un nen perdut a la selva adoptat per una llopada. Té un pare i una mare. M'he apuntat els noms. Ram i Raksha, es diuen els llops i llopa, pares del Mowgli, que Mowgli vol dir la granota, perquè Mowgli vol dir sense pèl. És a dir, és l'animal estranyíssim que troben un món d'animals amb pèl, es troben una granota, l'adopten, la cuiden, la mimen i la presenten en societat a la Gran Roca. Per tant, tot el Rei Lleó de la Disney és un plagi del llibre de la selva i de l'escena inicial de la pel·lícula de la Disney. Això em fa pensar en les dues, i ara sí que ja són les recomanacions definitives d'aquest espai d'avui, dues meravelloses pel·lícules d'animació. Una es deia Wolf Children, Nens Llops, Okami Kodomo no Ami Toyuki, de Mamoru Hosoda. Una història deliciosa d'una mare que té relacions amb un llop i té uns fills que són mig humans i mig llops, el millor de cada banda. I en aquesta barreja creix i neix una convivència i una inspiració natural absolutament preciosa. Com són els japonesos, per l'amor de Déu, no?
Sí.
No us creieu allò de que educar un nen és com tenir un monstre o un animal salvatge a casa nostra. Els pares no sé com som, però els nens segur que no. L'altra pel·lícula és una delícia, es diu Wolf Walkers. Esteu sentint la música, beneïda sigui l'animació gaèlica. A Irlanda, ha crescut una animació, Tom Moore, Rose Stewart, Will Collins, Nora Twoney, increïble. Són els que han fet El Sacró, El Secret de Kells o La Cançó del Mar. I aquesta història és preciosa perquè és la missió d'un humà que se'n va a Irlanda a matar l'últim llop, com el tema dels ossos del Pirineu, que sí, també els volen matar, desequilibrant l'ecologia i les relacions entre els diferents poders de la història de la natura i de les espècies. Però una noia que té amistat amb els llops i que ha tingut relacions amb ells l'ajuda a comprendre millor el seu món i que es retiri. Amigues i amics, no us creieu les pors que ens provoquen. Excepte alguna vegada quan la caputxeta vermella...
Te queda mucho por aprender, niña. Nunca te apartes del sendero, nunca comas una manzana que el viento ha tirado y nunca te fíes de un hombre cuyas cejas se le juntan.
Ara t'estava mirant les celles.
Aquest llop anava en sèrio, eh?
Aquest sí. Però aquesta és una història que té a veure com Carrie amb altres temes, no? Sí, caputxeta vermella, sang, adolescència, creixement, etc. I llops humans que a vegades es passen. Val. No era aquest el missatge que volia deixar, però perquè no, perquè no diguin que no fem el yin i el yang, el presentem plegat,
exacte,
no?
Exacte, sí, però han quedat clares. I com clara ha quedat també el motiu de per què defensem els dijous com un dels millors dies de la setmana, perquè ve Àlex Gorina.
Estimat llop, animal benvolgut, sols per alguna gent.
Aquest és el missatge que volem deixar, oi que sí?
Sí, maca, maca, a veure, pugem-la.
I per això les nostres terres ja no estàs. Alguns pastors...
Dijous que ve, més cinema amb Àlex Gorina.
Dijous que ve, i tots els dies de la setmana, grans nits amb Manel Elias.
Tal volta ells no s'haurien de preocupar tant.
Catalunya nit amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Maria Carme Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Bé.
De què rius?
Mira que anàvem bé.
Mira que anàvem bé.
No sé, al final...
Avui has arribat tard.
Al final serà veritat.
És clar que és veritat, però si penses...
No, però portàvem una molt bona...
Sí, anàvem molt bé, havíem començat bé, però avui la Maica Navarro ha arribat tard.
No, però no...
T'has saltat algun semàfor?
El suplement.
De què rius?
Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
No em salto semàfors.
D'acord.
Sí, faig una conducció contundent.
Arriba un moment que cansa. Sempre diuen el mateix a tot arreu. Ja em passo.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos. Diari obert.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això... A l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Una sola vegada he decidit i he obrat per impulsió voluntària. De Triomfador, de sota la pluja, d'Anna Murià. Cicle El meu clàssic 2024. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Aquesta temporada li fem escollir al Tomàs Molina una cançó per fer la previsió del temps i m'hi vaig fixant i l'encerta. O sigui, tant la cançó com la previsió. Ens va dir que la castanyada seria com les d'abans i sí, s'hi ha costat molt. Tomàs, per què has escollit aquesta cançó de cara a demà?
Doncs per aquest nom que ara s'ha fet famós, però que ningú sabia com es deia, Kieran, que jo li vaig arribar a dir Ciaran, perquè sí. S'escriu amb C i accent a l'A.
Ah, clar.
És un nom gaèlic, aquestes músiques gaèliques és la que posem avui, aquest Ciaran de Iosin, que ens, és molt calmat i està, per tant, absolutament a les antípodes del que és aquesta borrasca, que encara no ens ha acabat d'abandonar. Encara tenim 24 hores ben bones de situació complicada, de situació en què, sobretot al nord d'Europa, allà les ventades han estat molt intenses, fins i tot ha fet víctimes mortals. Nosaltres aquí també, en alguns casos, hi ha hagut destrosses. Continuarà aquest divendres. Seguim amb una altra línia d'inestabilitat que creurà el país, encara amb vent, un vent que gira mestral a les Terres de l'Ebre, per tant, és un vent en el qual hi estem més acostumats, però encara hi haurà una miqueta entre Ponent i Garbí que bufaran alguns punts de l'àrea de la costa central, en algun punt del prelitoral, precaució encara aquest divendres, perquè hi ha coses que poden sortir volant a causa de la força del vent i, per tant, molta, molta precaució. La mar encara seguirà molt alterada al llarg de les properes 24 hores, com ho ha estat al llarg de les últimes, per tant, molta precaució. I el temps serà de pas d'una altra línia frontal que passa entre demà i demà passat. Per tant, demà un altre cop començaran les precipitacions per Ponent. No acabaran de creuar la matinada, el matí de dissabte persistiran cap a Ponent, cap a àrees del Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.200-1.400 metres. El Pirineu s'està emblanquinant amb aquesta nevada i les temperatures seguiran baixes. Per tant, doncs, de moment, aquest divendres encara mirar el cel, portar un paraigua allò propet, i una miqueta de jaqueta per quan acabi refrescant.
Doncs en contraposició a aquest vent que bufa tan fort i que ho belluga tot, una cançó reposada per fer-nos pensar en què hem de ser prudents. Bona nit, Tomàs.
Bona nit.
Sense paraules no tenim ràdio i com que volem fer-la bé, ens hi ajuda l'Olga Clapés, que ens assessora en com utilitzar-les. Quines paraules són les que ens portes avui?
Mira, avui te'n porto dues.
Malestar al sector agrari català perquè encara no han cobrat les ajudes directes que venen d'Europa quan altres comunitats de l'Estat ja han avançat bestretes durant el mes d'octubre.
Una bestreta del 70% de les ajudes de la PAC, la PAC, i acusen el departament de no haver treballat prou ràpid per donar una liquiditat molt esperada.
Perquè a partir de la polèmica entre les organitzacions agràries i la Generalitat pel pagament de les ajudes d'Europa, hem dit que ja hi ha comunitats que han començat a pagar bestretes. I aquesta és la paraula que hem de dir per referir-nos a un avançament de diners. Per tant, diem avançament o bestreta, però no anticip ni anticipament, Sí que diem pagament anticipat o anticipar un pagament, però no anticipament. I quan ens paguen així per avançat, diem que ens paguen a la bestreta.
O sigui que en aquest cas no han rebut ni avançaments, ni bestretes, ni res de res.
No han rebut res. I exacte, per culpa d'això, els pagesos i ramaders asseguren que més que mai necessiten liquiditat immediata, la segona paraula que et porto.
Sí, l'últim dels compromisos que Esquerra ha arrencat al PSOE és que la Generalitat s'estalvi de pagar una part del deute que té amb el Fons de Liquiditat Autonòmica de l'Estat.
Una altra paraula que sovint trobem mal escrita per influència al castellà, i és que en català no parlem de liquidesa ni de liquidez, sinó de liquiditat.
I de liquiditat, avui n'hem parlat molt, d'aquest fons de liquiditat autonòmica. Moltíssimes gràcies, Olga, i demà més paraules.
Molt bé, fins demà.
Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar sense ser-ne conscient.
A Vilafranca del Penedès hi ha un nen de 8 anys que hi va pujar molt amunt. Després va caure, però continua el núvol.
Em dic Bruta Rades, veu mala, i faig castells i ahir vaig fer el 9 de 9 en folre. Sí, vaig fer 3 aletes.
Quan estaves allà dalt, què pensaves tu quan feies l'aleta?
Doncs pues molta emoció i que la plaça estava molt eufòrica i tota la gent estava nerviosa.
Des d'allà dalt fa por mirar cap avall o què?
No, però tampoc tens que mirar avall, tens que mantenir la concentració i anar mirant els passos que fas. Sí, és el primer cop i per la colla és molt important. Ha sigut un bon dia perquè avui ha sigut el segon dia que celebro l'1 del 9 de 9 i és xulo.
Has anat a l'escola?
No, perquè em feia mal l'esquena i també perquè em tenien que entrevistar.
Felicitats, Bru.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Tant de bo, tu que ens escoltes demà, també tinguis un dia ben amunt. Nosaltres t'estarem esperant al Catalunya Nit a les 10. Cada dia, d'alguna manera, comencem de nou. I aquest és el sentit de la cançó de la Paula Valls. I és ella qui aquesta setmana tanca el nostre informatiu.
Soc la Paula Valls i esteu escoltant Començar de nou, la cançó que dona nom al meu disc. I una cançó molt especial per mi perquè va tancar una etapa i n'enceta una de nova. Així que espero que la gaudiu i que acabeu super del dia. Bona nit.